soroll d'espases, quin brillar d'argent.
El rei,
mil veus criden al vent, amb la cara encesa sota el cas lluent, cavalca en Jaume vell i somrient. De petit, petit, que sap defensar-se sol, és el més valent i és amorós. Àliga reial que es llença i emprèn el vol, és alt i xafat i té el cabell ros.
El 5 de setembre de l'any 1229, a Salou, els vaixells del rei en Jaume es feien a la mar i els moros de Mallorca foren vençuts i l'illa fou conquerida i poblada per gent de l'Empordà.
Sí, sí, això és el 107.9 FM, radiovillaformentera.cat. Acabo d'anar, doncs, 40 anys enrere en la meva vida. Tenia una mare que estava estudiant història, després va exercir, doncs, com a professora d'història a l'institut, i ens feien escoltar aquestes coses, així hem sortit, les meves germanes i jo, en fi, coneixent unes visions una mica esbiaixades a la història, doncs, de Catalunya i, per tant, per extensió, també de les Illes Balears. En aquest cas, aquesta cançó parla, doncs, del rei Jaume, que segons aquesta cançó era una bellíssima persona, i en aquest cas, doncs, la conquesta de Mallorca. Ara està parlant, ara parlava de la conquesta de València.
El 8 de setembre de l'any 1238, els soldats del rei en Jaume van entrar a la ciutat de València i van hissar la bandera catalana, i el rei va besar la terra i la va poblar amb gent de Lleida i de l'Urgell.
En aquest cas era Guillermina Mota cantant i també els companys de La Trinca. Atenció, aquest disc és una autèntica joia. Avui volem parlar de la conquesta catalana de les Illes Balears. En aquest cas, d'Eivissa i Formentera. Volíem fer aquesta entrevista, doncs, més coincidint, en aquest cas, doncs, amb el dia de Sant Cirià, que el dia 8 d'agost ens acostem ja als 800 anys d'aquesta conquesta aquí a les Pitiuses, però en Antoni Ferrer-Bàrcola, que com ja sabeu és historiador i que ha escrit sobre la qüestió, doncs estava de vacances i no, per descomptat no el volíem emprenyar. Molt bon dia, Antoni.
Bon dia, bon dia.
Havies escoltat mai aquesta cançó, no?
No, afortunadament no. Espero no tornar-la a escoltar mai més.
Però, no, clar, jo quan era petit, aquest caset era un caset, és la història de Catalunya en cançons. El podeu trobar en YouTube, per cert. Clar, després mon pare deia, però com es passen, no? Quina visió de la història, una miqueta pujolista, per dir d'alguna manera, perquè, per exemple, et donaven per com a història la llegenda de Guifré el Pilós, per exemple, no? De com es queda l'ensenya catalana i tal, no?
Però això és vigent, eh? Això és vigent. Això és que, igual que l'espanyolisme espanyol, els mites fundacionals de les nacions, això és vigent tant a Catalunya com el mite fundacional espanyol de Covadonga i Don Pelayo i Piramunt Premam, és vigent a Espanya. Molta gent s'ho creu encara.
Però pel que fa a les dates, no s'equivocava, no? Pel que fa, doncs, a Mallorca, i feia fora els moros, no, els moros eren vençuts, i repoblada de Mallorca amb gent de l'Empordà. Aquí a Eivissa la conquesta va venir uns anys després, després de Mallorca, no?
Sí, sí, clar, aquí és 1235. Mallorca, fins ara, feien la diada aquella, el 31 de desembre, que commemoraven el 31 de desembre de 1229, però Mallorca no es va acabar de conquerir completament fins a 1232, perquè va haver-hi indígenes, que llavors eren els musulmans de Mallorca, que van resistir a les muntanyes de la Serra Tramuntana, a la part d'Artà i per allà, i varen plantar cara, diguem, en els invasors, que en aquell moment eren els catalans, fins a 1232.
I després, doncs, aquí, fa 789 anys, no va venir en Jaume, va enviar uns altres, no, Eivissa?
Clar, estàvem en una època en què tenim el feudalisme, allò que diu que els soldats del rei en Jaume, no. El rei en Jaume tenia alguns, que eren els seus vassalls, i per tant els podia convocar, i després havia convocat els nobles, cada noble anava amb el seu exèrcit. Vull dir que eren diversos exèrcits diferents.
Amb els seus mercenaris, no?
No són mercenaris, eren vassalls de cada un dels nobles i eren convocats per cada un dels nobles. Si un dels nobles de me'n vaig, se n'anava ell i tots els seus cavallers i tots els seus peons i totes les màquines de guerra que hagués aportat. I aquí el que venen és en Guillem de Montgrí, que és aquí Guillem, Jaume I dona, autoritza a conquerir Eivissa i Formentera. Ja havia autoritzat abans en els dos socis que després seran d'en Guillem de Montgrí, que és en Pere de Portugal i en Nuno Sanç. Això és la part, diguem, evenementiel. Quins fets grans, diguem. Pues aquests tres senyors que fan una societat mercantil, pràcticament, però guerrera, per conquerir Eivissa i Formentera amb autorització del rei. Va, això és el que tothom sap, diguem, o hauria.
Una mica salvant les distàncies com els Wagner fan a l'Àfrica, en aquest cas, amb Rússia al darrere, no? O altres classes colonials, eh? Salvant molt les distàncies, no?
Molt. Salvant-les molt, sí.
Perquè aquí s'hi venien i volien, doncs, diríem, explotar les terres i reconquerir. Hi havia una qüestió ideològica religiosa darrere, no?
Clar, hi ha una cobertura ideològica que la proporciona l'Església Catòlica, la proporciona el papat, que és expulsar i recuperar les antigues diòcesis cristianes. Això sí que ho té molt clar l'Església, que està recuperant un territori que va ser cristià. Això és el que passarà després a anomenar-se allò de la Reconquista. Però els nobles, els que fan servir aquesta cobertura per atacar, ells, bueno, si això havia estat cristià abans o no, bé, allò és un des d'un punt de vista molt important, és un negoci. I el negoci va a diversos nivells. Primer, els nobles, que es quedaran ses terres d'Eivissa i de Formentera, i després hi ha els que participen com a soldats, que dèiem, en aquell combat. Aquells van a veure que poden arrepinyar desbotí. I després, entre uns i altres, hi ha una sèrie de cavallers que se baixa noblesa, que estan al servei d'uns i altres nobles, que esperen rebre part desbotí també, però també part d'aquelles terres que rebran els seus senyors. És com una escala. És com allò de ses copes de cava, que va regalimant d'una copa a l'altra, i d'això. Es botí serà per una part sa terra i per altra tot el que hi havia damunt sa terra. Sa gent es converteix en botí perquè es podien esclavitzar, i per tant era part del botí, i després tota la resta, vaixelles, joies, atuells de ceràmica, tot el que trobassen, es convertia en botí i es repartia.
Guillem de Montgrí d'on venia?
I en de Montgrí era de Girona, era sagristà de Girona i havia estat elegit arquebisbe de Tarragona. Però això és la part més avorrida. I però això ja li agrada molt.
És un cura soldat.
Sí, és un bisbe, és un sagrista, un sagristà. I sagristà no, com, no és colonet, eh? És que s'encarrega de les coses sagrades de l'Església.
Allà doncs, a la Costa Brava hi ha Torroella de Montgrí. Ah, aquí. I, de fet, hi ha unes muntanyes en forma de bisbe, sí, no, que sempre se'l coneix allà.
Sí. Això és la part avorrida. Per jo m'avorreix moltíssim. La gent li agrada molt, els nobles, conqueridors, quants de títols tenien, que havien fet bé. S'ha de saber, sobretot per saber quines relacions familiars tenien. Guillem de Montgrí era germà d'en Bernat de Santa Eugènia, que participa a la conquesta de Mallorca, etcètera, etcètera. L'important és conèixer el que hi ha per davall d'aquesta gent i el que fa aquesta gent, amb cert detall. Baixar a terra, que és el que m'interessa jo, bàsicament.
Quan baixem a terra, ens enduem que aquí va haver un autèntic bany de sang i van no tenir cap mena de compassió per la gent que vivia aquí.
Tenim la sort de tenir dos fonts. Una és el llibre dels fets del rei en Jaume.
Ai, sí, el llibre dels fets. No?
Els fets, si ho parlem...
Catalàntic.
Si ho dèiem en catalàntic, que el rei, que era un fanfarró, escriu quan ja és un poc majoret totes les seues batalletes, les dicta. Ja ho va escrivint. I allà el rei ho explica tot. Explica com enganyava els musulmans de València i diu, primer els donarem de menjar, però els donarem el bestiar viu, que el matin ells com els agrada matar-lo. I després ja parlarem dels pactes. Feien uns pactes, quan els tenien panxa contents, diguem, i després els incomplia sense cap manies, cap d'un parell de...
Un home de paraula.
I després tenim una font, que és el llibre de la conquesta de Mallorca, és una visió de l'altra part que la va editar en Guillem Rosselló Bordó fa uns anys, que és com veien en aquest cas els musulmans de Mallorca com els cristians catalans, en aquest cas, sobretot catalans, també aragonesos, els hi conquerien Silla, diguem, no? Aquí que tenim? Per aquests dies, fa, quan has dit, quasi 800 anys, no? Per aquests dies de aquesta mare, primers de setembre, el 1235, devien estar preparant el Memoriale Divisionis, els tres nobles aquells famosos, o segurament ja els seus procuradors, els seus apoderats, diguem-ne. I què era allò? És aquell document que es reparteix Silla d'Eivissa, que fa allò dels quartons, aprofitant les circumscripcions d'Eivissa antigues, i és aquell document que té una línia que diu «I Formentera resta per ser dividida». I aquí és on mos quedam, sense saber com estava, si hi havia circumscripcions a Formentera o no, segurament no, però Eivissa mos posa en el llistat d'alqueries en què estava, que havia Silla, i aquí no, perquè queda per ser dividida. Ho varen deixar per més endavant. Tan endavant que no es va fer mai.
Bueno, sí, bueno, no sé si va ser ja una qüestió diferent quan, en aquest cas, en Marc Ferrer i van estudiar aquesta la divisió de l'illa, no?
Sí, però bueno, Marc Ferrer ja estan parlant de final del 17,
sí.
I les circumstàncies havien canviat perquè les jurisdiccions feudals havien decaigut una mica abans. Sí que el rei ha de tenir en compte el que bisbat de Tarragona, això, però ja no és igual.
Se sap si això, doncs, el 1235, quan hi ha aquesta batalla, doncs, a Eivissa, a Formentera, hi ha alguna cosa també o no?
Sí, hi havia, però clar, hem de tenir en compte algunes coses. Primer, la conquesta de Mallorca, que no en parlàvem, que acaba del tot el 1232. Però per la conquesta de Mallorca, aquesta cançoneta teua, d'allò que surten de Salou, no sé quantes naus, el rei ho diu, crec que són 155 embarcacions, 155. Que van cap a Mallorca carregades de soldats, de cavalls, de menjar pels cavalls, de menjar pels soldats, d'aigua, etc. Bé, aquestes naus, una vegada que desembarca l'exèrcit d'en Jaume I i dels seus nobles a Santa Ponça i al voltant, aquestes embarcacions què fan? Es queden allí ancorades esperant, bueno, quan tornin, tornaran a embarcar. Aquestes embarcacions segueixen. Tornen a Salou, tornen a Tarragona, carreguen menjar, el duen cap a Mallorca. I no és descabellat pensar que algunes es dediquen al cors. Expedicions corsàries. Contra qui? Menorca, Eivissa, Formentera. I quan acaba la conquesta de Mallorca, sabem, perquè el rei Jaume ho diu en el seu llibre dels fets, que ara parlàvem, en Nuno Sanz se'n va amb dos galeres i una nau, o dos naus i una galera, no ho sé, a les parts de Barberia en cors, just conquerida ciutat de Mallorca. I se n'aniria en el nord d'Àfrica o València, que encara no estava conquerida, i podia passar per aquí també. En quin estat degué quedar Eivissa i Formentera just després de la conquesta de Mallorca no ho sabem, perquè no. Mos és molt difícil. Primer s'ha excavat molt poc, ara s'ha excavat un jaciment a la Mola interessantíssim, que a la pròxima revista Formentera hi ha una explicació del jaciment per part d'en Ricard Marlaska, en José María Garí i en María José Escandell, que és molt recomanable. Però, clar, afinat aquesta cronologia, que són 3 anys, 4 anys, mos és molt difícil. Però segurament aquí rebien atacs corsaris des de Mallorca. Molt sovint, perquè Mallorca ja estava molt prop, ja no havien de venir a Tortosa, estava molt prop. Per tant, quan ja s'ha desembarcada dels exèrcits d'en Guillem de Montgrí, en Nuno Sanz i en Pere de Portugal, podem pensar que això ja estava molt tocat, el camp, sobretot, la part del camp. Tot i així, sabem que el 4 de juny, sabem que la conquesta és el 8 d'agost de 1235, és quan entren a la ciutat, a Medinat i Eivissa, que és quan entren, i es rendeixen els defensors. Però el 4 de juny ja tenien plantat el setge, ja estava envoltada de l'exèrcit invasor, diguem, de l'exèrcit cristià, el 4 de juny. Per tant, estan parlant de 2 mesos de setge, tancats dins vila. Què havia passat mentre estaven en Formentera? El mateix. Segurament aquelles naus que duen aquell exèrcit ja passen per Formentera i saquegen el que poden. Perquè hem de pensar que és un exèrcit que s'ha de mantenir, ha de menjar sobre el terreny. Per tant, saquegen tota la pagesia d'Eivissa i, molt probablement, de Formentera.
Va quedar com el reducte encara amb individus aquí a Formentera, com el reducte de l'islam? O no ho podem imaginar, això?
No, com hem dit, la gent es converteix en botí. Com que la història havia convertit els vençuts en botí que es podien vendre, es seleccionaven, els joves en edat de treballar, sobretot amb la visió sexista que tenien en aquell moment, els homes joves a treballar, les dones joves a servir a cases de nobles i a servir en sentit ampli, els infants, si no eren molt petits, també a fer-los pujar, si eren molt petits, eliminats, i en els majors, eliminats.
Carai.
Sí, això anava així. i per tant formaven part del botí. Per tant, la població d'Eivissa i Formentera, com havia passat a Mallorca, queda absolutament disgregada i repartida entre els vencedors. Però repartida així, repartits. Ho sabem perquè a Menorca, 1287, tenim molt més papers que no per Mallorca i per Eivissa, i allà surten com se'ls reparteixen.
Aquests segles XIII, XIV, XV, XVI són els de més obscuritat, foscor, pel que fa a Formentera, del que se sap, de com es vivia, qui hi havia...
Jo crec que això és un tòpic, en sabem molt. Sobretot sí, des de la publicació dels documents sobre Santa Maria de la Mola, sobre el monestir, i altres documentets que s'han anat publicant, passa que hi havia molt poca cosa. Sí que és veritat que el segle XV el tenim bastant fosc, i el segle XVI no, el segle XVI no hi havia ningú. No hi havia ningú, diguem, que fes... que es reproduís, una població que es reproduís a Formentera per ella mateixa. Sí que venien d'Eivissa. I també desembarcaven del nord d'Àfrica, armades turques i magrebines, això eren... i passaven. Població estable no n'hi havia. Però jo crec que sabem més de lo que som conscients o pensam que sabem. I sabem bastantes coses.
Molt bé. En el reportatge que ha suscitat doncs, aquesta entrevista del diari d'Eivissa, és que hem de saber què celebrem. Perquè a Sant Cirià, que el dia 8 d'agost tenim avingudes, el 8 d'agost tenim tots els polítics que pugen a la seu, tenim també, doncs, en aquest cas, doncs, el bisbe que fa d'anfitrió, exacte, algun nostàlgic dels Països Catalans amb alguna bandera allà, però què celebrem exactament? Perquè pareix que ha perdut pistonada aquesta celebració, no?
Es celebra amagat baix del nom de Sant Ciriac, que és un sant mesquín que va tocar aquell dia, però que no ha tingut cap ressò mai, aquest nom ni aquest sant, es celebra el dia de la conquesta. I ho celebraven els que havien conquerit, i des de 1275 es devia fer un recordatori pels que havien mort, perquè eren amics dels que encara eren vius, i després cada any es feia una commemoració, una celebració de la conquesta, perquè ells es consideraven els vencedors. En aquell moment no hi havia declaració universal dels drets humans, ja. No havien passat dues guerres mundials, no hi havia consciència de que som tots espècie humana i que no som races diferents, no som tots humans. Avui sí. Per tant, avui, quizà, ens hem de replantejar que celebram. Primer aclarir que és el dia de la conquesta, no Sant Ciriac. Sant Ciriac va caure en aquell dia com podria haver caigut en el dia de Sant Llorenç, com va passar el 1114 en la croada pisano-catalana, que va ser el dia de Sant Llorenç. Es celebra una victòria militar. I seguida d'una massacre de població civil, perquè recordem que l'exèrcit que desembarca són soldats, la cançoneta ho deia, són soldats. La gent que es defensa són alguns soldats i homes, dones, vells i infants.
Està comptabilitzada la mortandat que hi va haver-hi?
No, però si pensant que podia haver estirant, anant molt bé, 2.500, 3.000 persones a Eivissa i Formentera, i de tots. No mortaldat, sinó caiguda en captivitat, que al final és una mort lenta.
No, ho dic perquè des de certs sectors, sobretot de l'esquerra, o fins i tot doncs, d'altres bandes, doncs, normalment es sol criticar doncs, la conquesta de Colom d'Amèrica, no? 1492, el 12 d'octubre, no hi ha res a celebrar, diuen, però aquí 200 anys abans, 300 anys abans, exactament el mateix, no?
Sí, sí, clar, per això que ja som, en teoria, jo pensava que érem més madurets, ara amb això de Gaza i Ucraïna i 50 guerres que hi ha per Àfrica, tal vegada no som tan madurs ni tan res, pensava que era moment de repensar aquestes coses, no? Per això Formentera, amb allò de la repoblació de Mar Ferrer, que jo sempre defens que l'important aquí era la dona, era Jacinta Vintimilla, però és igual. Home, varia una mica el discurs, almenys és una repoblació pacífica, no va en contra de ningú. Filant prim, sí que trobaríem algun perjudicat, però ho deixem fer. I després es pot commemorar el 8 d'agost, clar que sí, perquè sí que acaba una cosa i comença una altra. Sàpiguen que estan celebrant, que estan commemorant, diguem.
Doncs, en fi, doncs, el 8 d'agost, Sant Ciriac, seguirem llegint el dia 9, doncs, aquestes fotos, any rere any, ja les seguirem veient i seguirem, per sempre més, doncs, aquest mite fundacional de la identitat a Eivissa i Formentera, que les identitats, en fi, que són volubles, no? Són líquides, no? Van variant, no?
Són maleables, diguem, sí, segons les conveniències del moment.
Molt bé, doncs gràcies per la lliçó de història avui i per, doncs això, 800 anys aviat, d'aquesta conquesta d'Eivissa i Formentera, per extensió. Gràcies, Antoni.
A vosaltres, bon dia.